Bon dia i bona hora, benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Són les 8 en punt del matí. 5 minuts més. Aquest és el despertador de referència a les nostres comarques en un dia que comença a despuntar amb el cel mig ennuvolat a casa nostra i amb temperatures que encara es mantenen a la franja estable. Aniol Puigverd, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel, què tal?
Quins valors tenim?
Doncs, com deies, temperatures estables. Ens llevem, per exemple, amb 7 graus a Vall de Núria, en tenim 11 a Das, 12 graus a Molló, a Camprodon, a Ribes de Freser, a Vic i també a Ripoll. En tenim 13 a Sant Feliu de Pallerols i a Santa Pau, 14 a Olot, a la Vall d'en Bas i a Mieres, 15 graus a Castellfollit de la Roca, 17 a Anglès, 18 a Banyoles, a Girona i a Figueres i 21 graus a Roses.
22 d'octubre del 2024, com serà el temps avui i el que ens espera de la setmana?
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Li preguntem a en Dani Ramírez.
La temperatura pràcticament no canviarà, per tant es mantenen màxima i de 23 graus tant a Vic com a Olot, 26 a Calonge i la Bisbal d'Empordà, 24 a Girona, 20 graus a Puigcerdà o també Sant Pau de Segúries. Seran semblants. Amb el temps també mig ennuvolat, alguna boirina, alguna boira al matí. No preveiem pluja, tot i que al vespre no es descarta alguna gota cap a la Cerdanya, però no arribaria a la resta de comarques gironines. I bé, tampoc canvia el temps de cara a aquest dimecres, continuarà mig ennuvolat, la possibilitat d'algun xàfec al Pirineu a última hora del dia, i per tant núvols i clarianes, temperatures de tardor però no molt fredes, tampoc seran molt altes, màximes de 20 a 25 en general, i preveient que potser ja dijous a la tarda o divendres pugui caure algun ruixat, algunes pluges que puguin arribar amb una situació de vent de llevant. El dia de més pluja podria ser també entre divendres nit i dissabte. En canvi, segurament diumenge la pertorbació marxaria, entraria vent del nord, llavors diumenge baixarà la temperatura, però tornaria el sol. En definitiva, doncs, que la pluja més abundant la preveiem aquesta setmana cap a divendres nit i dissabte.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Titulars d'aquest dimarts, l'equip de govern de Ripoll ja té l'aprovació dels bombers per tirar endavant el projecte de remodelació de la sala Eudald Graells i poder-la obrir de nou.
El govern municipal assegura que és un projecte prioritari i està estudiant fer-ho en dues fases, tot i que, de moment, no compta amb pressupost ni amb cap subvenció específica.
L'alcaldessa Sílvia Orriols.
En aquest sentit, hem avançat bastant perquè ja tenim doncs l'autorització dels bombers per tirar endavant el projecte i ara estem estudiant de fer-ho en diferents fases perquè, com he dit abans, la nostra situació econòmica no ens permet arranjar tot de cop, però sí que volem anar obrint progressivament diferents parts de la sala del Graells per tornar-li a donar aquell ús que havia tingut i que realment molts ciutadans ens reclamen. És ara mateix una prioritat pel nostre govern.
A la pàgina econòmica, l'Associació de Comerciants d'Olot valora positivament la coincidència de la comerciada amb la Fira de Sant Lluc.
Creuen que aquest cap de setmana ha provocat la vinguda de molta gent a la ciutat. Remarquen que durant els matins és quan noten més afluència de públic i hi ha més opcions que comprin el comerç local.
El que ens ha de venir és fred. Hem començat que setembre pues va refrescar una miqueta, ara estem amb una mica l'estiuets aquests que ens van fent. Si la temperatura es torna a regularitzar i torna a venir pluges i una frescor, això ens ajuda perquè tot el tema, sobretot modi complements, tema botes, tema jerseis, tema abrics, doncs això ens importa doncs, que refresqui una miqueta i es necessiti.
El pintor de tota la vida està desapareixent i no hi ha aprenents perquè mantenir-los és tan car com tenir un operari amb antiguitat.
Ho ha dit aquest cap de setmana el fundador d'Hiper Decoració Joan Mallart en l'acte de celebració dels 40 anys de l'empresa que ha reunit a Olot mig miler de persones.
El nostre gremi, per petició de tots vosaltres, té un greu problema. Té un problema que no tenim aprenents. No hi ha aprenentatge. El maestro pintor de tota la vida s'està acabant. S'està acabant perquè ens trobem que els costos de la seguretat social són tan cars com tenir un operari que porta molt de temps a la feina. I això és algo que necessitaríem un ajut aquest gremi, també d'altres, perquè sé que del tema d'electricitat tampoc hi ha aprenents, el tema de fusteria tampoc hi ha aprenents, i el tema de no haver-hi aprenents és que els costos són pràcticament iguals que un operari que sap fer feina i que porta molts anys. Això és algo que es té que revertir.
Per quart any consecutiu, el Parc Natural ha regulat durant l'estiu i festius els accessos al paratge de Daió i la collada de Fontalba al Ripollès.
L'objectiu és el de treure pressió a aquests espais de gran valor paisatgístic, natural i patrimonial per a la seva conservació i, segons el parc, la mesura es rep amb cada cop amb més acceptació per part dels visitants.
El director del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, Santi Ferriol.
Per descomptat que hem reduït la pressió en zones doncs, com, per exemple, a la collada de Fontalba, que tenim hàbitats d'interès comunitari, tenim el tema doncs, de la reducció de la prevenció d'incendis i després tenim temes de patrimoni cultural com bueno, tenim restes del calcolític i que per tant doncs, també en aquest cas queden preservades amb la reducció de l'impacte de la gent.
A la Garrotxa, Santi Reixac està a l'espera que els nous responsables del Departament d'Educació es posin en contacte amb ell per parlar del projecte de l'escola del poble. L'alcalde de la Vall de Bianya diu que l'Ajuntament ja ha fet els deures.
Jo ho entenc d'aquesta manera, però bueno, la qüestió és assentar-nos tots plegats i parlant, i ells que facin propostes a veure com ho volen fer. Ja està, vull dir, una mica és això. Nosaltres el que havíem dit que tindríem ho tenim, que són aquests terrenys, i a partir d'aquí ara ens hem de tornar a trobar amb els nou govern que hi hagin ara, a veure quina manera ho volen lligar i ho volen doncs com ho entenem tots plegats. Ja tenim hora de demanar, esperes ben bé a veure quin delegat hi ha doncs, per parlar-ne i posar-ho sobre la taula de seguit. Això segur que ho fem.
L'Ajuntament de les Preses vol fer uns vestidors d'ús públic al bosc de Tosca.
La idea del consistori és millorar els camins de la zona i habilitar un espai on usuaris i esportistes es puguin dutxar amb control d'accés. Els vestidors serien compartits amb el Club Escola de Futbol Bosc de Tosca.
L'alcalde és Albert Danés.
Hem previst doncs, una intervenció que tenim un Next Generation de turisme esportiu doncs, per fer-hi doncs, més actuacions, arreglar camins perquè siguin accessibles per la gent doncs, amb mobilitat reduïda de tot el que és la zona de Bosc de Can Serra, de Bosc de Tosca i a més doncs, a millorar doncs, l'equipament de l'Escola de Futbol Bosc de Tosca perquè també sigui doncs, no només pel club, però hi hagi una part d'ús públic, la gent que vulgui anar a fer aquest turisme esportiu doncs, tingui un punt amb controls d'accés per poder-se fer una dutxa, etc.
Per tant, hi ha un projecte de vestidors.
Hi ha un projecte de vestidors, sí.
La secció local d'Esquerra i del Jovent Republicà de Sant Joan de les Abadesses ha donat vida a l'esguard femení. Es tracta un espai de debat que vol abordar temes difícils però necessaris des d'una mirada femenina.
El primer espai de conversa va comptar amb la participació de la santjoanina Anna Lara, terapeuta de l'associació anomenada Després del Suïcidi Supervivents.
Laia Capdevila és regidora d'Esquerra a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
El que pretén és tenir aquesta mirada feminista i parlar de temes que ens preocupen i ens defineixen però que a vegades són una mica tabús i ens fa por parlar-ne.
Avui parlarem d'art i de música perquè Domènec Batalla ha estat l'encarregat de fer la portada de l'últim àlbum de Sau 30, Filigranes en Estèreo. Una portada plena de colors i amb referències molt significatives.
Va, per exemple, té una cançó que és el tren de mitjanit, que jo vaig per tu, també m'agrada molt. Bueno, són les cançons més... En té 7-8 de molt bones, molt bones. I llavors jo agafo la referència, diguéssim, del pentagrama també, perquè... Però he fet un pentagrama que, si t'hi fixes, no és directe de pla, sinó que busca l'infinit, no? com el títol del CD. Millor que et deixa diguéssim, que et perdis a l'infinit.
I no deixem l'art, perquè l'art d'implicar-se, qüestionar-se i expressar-se és el que busca l'art urbà. Un art urbà que ha estat present a la Fira de Sant Lluc amb un mural participatiu de l'artista olotí Eduard Sacristán Reis instal·lat a la plaça Clarà.
Aquesta acció artística forma part de les activitats complementàries de l'exposició Temps que el mateix artista té al Museu de la Garrotxa.
El més guai és veure la gent com s'implica, com s'activen, com pensa, no? com dialoguen entre ells o com perden pors i com s'expressen, quina emoció reben a través d'això, i al final veure com estan contents, no?, amb el resultat, que el seu esforç ha tingut un resultat i representa alguna cosa per ells, no?, i els altres ho poden veure al final.
Temps ara pels esports. Joaco Peñalver s'estrena amb l'Olot amb el primer gol a Segona Federació.
El davanter de 19 anys va entrar els últims 5 minuts de partit i va aprofitar l'oportunitat marcant el gol de l'empat contra el Sant Andreu.
Sí, jo, com ha dit el meu company, jo estaré aquí pel que sigui, pel que em diguin, com si haig de jugar de lateral, de porter o el que sigui, i per tal d'ajudar l'equip, jo estaré pel que em diguin.
1.500 dones participen en una nova cursa de la dona a les Preses.
La cita ha arribat aquest diumenge a la seva 7a edició. Des de l'organització asseguren que la cursa ha aconseguit consolidar-se a la comarca. Tota la recaptació va destinada a programes de prevenció del càncer.
La Yolanda Lopera és una de les membres de l'organització.
Home, doncs jo crec que un poble de 1.700 habitants acollir una cursa de 1.500 participants, doncs és que és un èxit, jo penso que és un èxit, i és maco que 1.500 persones vinguin a conèixer a les Preses. Més o menys sempre anem de les 1.500, hem arribat a 2.000 dones, però aquest any ha fet 1.500 dones jo penso que és un èxit, com des del primer dia que... des de la primera edició que vam fer. Sí.
Les motos de trial clàssiques han omplert Sant Joan de les Abadesses aquest cap de setmana per celebrar la 14a edició dels dos dies de trial Santigosa Clàssic. Un any més, l'esdeveniment s'ha clos amb èxit i amb rècord de participació, deixant bones sensacions dins el Motoclub Abadesses, que tot i així encara continua reivindicant obtenir els permisos necessaris per tenir un circuit de trial de caire permanent. Ho explica Jesús Palau, que és membre de la Junta del Motoclub Abadesses.
Pensem que són proves de dos dies, que és un cap de setmana, que la gent, doncs, si ve aquí a Sant Joan és perquè realment s'ho passa bé. Pensem que tenim, que a més tenim el poble amb obres, que ha estat un hàndicap, però tot i així ens hem pogut espavilar i fer-ho de la millor manera possible. Quan veus que la gent marxa i està contenta i diu que tu, que l'any que ve, tranquils, que tornem aquí, doncs és valorar-ho i dir-ho.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Entrem en matèria. Tal com us dèiem en titulars, el pintor de tota la vida està desapareixent i no hi ha aprenents perquè mantenir-los és tan car com tenir un operari amb antiguitat. Ho ha dit aquest cap de setmana el fundador d'Hiperdecoració, Joan Mallart, en l'acte de celebració dels 40 anys de l'empresa, que ha reunit a Olot mig miler de persones. Mallart considera que calen més ajudes per incentivar la contractació. Ho ha seguit en Guillem Guardiola.
Hiperdecoració ha bufat aquest 2024 un total de 40 espelmes. El seu fundador, Joan Mallart, va arrencar aquesta aventura empresarial l'any 1984 i a dia d'avui ja és una realitat de present i futur que està liderant una segona generació representada pels seus fills. Hiperdecoració s'ha establert al llarg d'aquests 40 anys a les demarcacions de Girona i Barcelona amb 8 botigues que continuen donant servei tant al client professional com al particular. Hiperdecoració no només fabrica, sinó que distribueix. S'ha especialitzat a donar solucions per al tractament, preparació, protecció, acabat i manteniment de superfícies de tota mena. En l'acte de celebració, on hi ha assistit el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Joan Mallart ha demanat revertir la falta d'aprenents amb incentius que ajudin els empresaris.
El nostre gremi, per petició de tots vosaltres, té un greu problema. Té un problema que no tenim aprenents. No hi ha aprenentatge. El maestro pintor de tota la vida s'està acabant. S'està acabant perquè ens trobem que els costos de la seguretat social són tan cars com tenir un operari que porta molt de temps a la feina. I això és algo que necessitaríem un ajut, aquest gremi, també d'altres, perquè sé que del tema d'electricitat tampoc hi ha aprenents, el tema de fusteria tampoc hi ha aprenents, i el tema de no haver-hi aprenents és que els costos són pràcticament iguals que un operari que sap fer feina i que porta molts anys. Això és algo que es té que revertir.
Per la seva banda, el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Samper, ha atribuït la falta de nous aprenents a un problema de caire social.
Jo diria que el problema no és aquest. El problema és que ara hi ha molts joves que pretenen o prefereixen ser influencers que no pas els aprenents que ell voldria tenir. Per tant, no és tant un problema de funcionaris. Jo voldria recordar que, per exemple, els notaris i els jutges també són funcionaris. I que, per tant, tenim un problema social, que és el de intentar fer recuperar, o parlar avui amb l'alcalde, que han tingut una extensa reunió, uns valors que trontollen. I uns valors que abans existien i que feien que aquest treballar, treballar i treballar no es veiés com una cosa excepcional, sinó com una cosa normal.
L'alcalde d'Olot, Pep Berga, tampoc s'ha volgut perdre la celebració del 40è aniversari d'Hiperdecoració i ha elevat la tasca del seu fundador, Joan Mallart, per tirar endavant un projecte com aquest.
No deixem encara l'economia perquè l'Associació de Comerciants d'Olot valora positivament la coincidència de la comerciada amb la Fira de Sant Lluc.
Diuen que aquest cap de setmana ha provocat la vinguda de molta gent a la ciutat. Remarquen que durant els matins és quan noten més afluència de públic i hi ha més opcions que comprin el comerç local. Afegeixen que el fred ajudarà a que la temporada d'hivern comenci amb bon peu.
Informa Roger Isern.
Ana Olot va viure uns dies de plena activitat amb la celebració de la Fira Sant Lluc, que va comptar amb ramaderia, vehicles, dibuix, gastronomia, entre d'altres. Un dels actes que també es va celebrar aquests dies, juntament amb la Fira, va ser la Comerciada. La segona edició de la Comerciada, la campanya per promoure el comerç local gironí, ha sumat aquest any un 16% més d'adhesions i ha arribat a 700 establiments d'arreu de la demarcació de Girona. Nascuda com a contraoferta al Black Friday, la Comerciada ha volgut posar en valor les botigues de proximitat a través d'accions creatives i diferenciades arreu de cada comarca. En el cas d'Olot, la iniciativa ha coincidit amb Sant Lluc, però des de l'Associació de Comerciants ho valoren positivament. La seva presidenta és Anna Planella.
Home, a tots els caps de setmana sempre llavors pots fer activitats i pots fer diverses coses, però dintre de tot creiem que és un cap de setmana positiu per sobretot això, sobretot tenir gent de comarques, gent pròxima, gent que poder vindrien un altre cap de setmana però aprofiten sobretot que hi ha la fira, perquè hi ha moltes entre la ramaderia, el dibuix, el mercat setmanal com a fira, llavors nosaltres tot el comerç està obert.
Pels comerciants d'Olot ara arriba una de les campanyes importants com és la d'hivern. De moment el temps encara és de tardor i el fred no ha arribat, fet que des de l'ACO desitgen que ho faci per començar la campanya de la millor manera possible.
El que ens ha de venir és fred. Hem començat, que setembre pues, va refrescar una miqueta, ara estem amb una mica l'estiuets aquests que ens van fent. Si la temperatura es torna a regularitzar i torna a venir pluges i una frescor, això ens ajuda perquè tot el tema, sobretot moda i complements, tema botes, tema jerseis, tema abrics, doncs això ens importa doncs, que refresqui una miqueta i es necessiti.
La Comerciada ha tingut una bona resposta durant els 3 dies que hi ha hagut activitat al centre de la ciutat i des de l'Associació de Comerciants d'Olot ara confien que el comerç local pugui viure uns bons mesos durant l'hivern.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Un quart de nou i dos minuts. L'equip de govern de Ripoll ja té l'aprovació dels bombers per tirar endavant el projecte de remodelació de la sala Eudald Graells i tornar-la a obrir. El govern municipal assegura que és un projecte prioritari i està estudiant fer-ho en dues fases, tot i que de moment reconeixen que no compten amb el pressupost ni amb cap subvenció específica. Crònica de Joan Manel Robles.
A principis d'any, la sala Eudald Graells de Ripoll va ser tancada per raons de seguretat. Els serveis tècnics de l'Ajuntament desaconsellaven continuar amb l'espai obert al públic per risc d'incendi. Ara, l'equip de govern assegura que ha fet un pas important en la recuperació de la sala perquè ha rebut l'autorització dels bombers de la Generalitat, si bé encara no compta amb partida pressupostària ni amb cap subvenció que pugui donar llum verda als treballs de remodelació. Sílvia Riols és l'alcaldessa de Ripoll.
En aquest sentit hem avançat bastant perquè ja tenim doncs, l'autorització dels bombers per tirar endavant el projecte i ara estem estudiant de fer-ho en diferents fases perquè, com he dit abans, la nostra situació econòmica no ens permet arranjar-ho tot de cop, però sí que volem anar obrint progressivament diferents parts de la sala del Graells per tornar-li a donar aquell ús que havia tingut i que realment molts ciutadans ens reclamen. És ara mateix una prioritat pel nostre govern.
Segons assegurat, planifiquen dues grans fases. La primera se centrarà a reobrir la sala gran per tal de recuperar les trobades i actes de la gent gran. La segona fase es reservarà per remodelar els locals de les entitats de la vila que ja fa mesos que es van reubicar en altres locals per donar continuïtat a la seva activitat.
Bé, aquí hi ha dos usos molt clars, que un seria una sala diàfana i grossa on abans es feia el ball dels avis, que volem evidentment recuperar recuperar, i també com a sala, doncs, perquè els avis a les tardes puguin anar a fer la partida i puguin, doncs, sociabilitzar. És una part molt important i és la que prioritàriament nosaltres volem executar, perquè sí que hi ha un reclam per part de molta gent que ho troben a faltar i que evidentment, doncs, ens sentim l'obligació i el deure moral de poder-ho obrir com abans millor.
Per avançar en el projecte i que no suposi un cost massa elevat per les arques del consistori, l'alcaldessa ha assegurat que encarregaran a la brigada municipal tots aquells treballs que els seus professionals puguin assumir, encarregant a tercers les feines de més complexitat.
Santi Reixac espera, està a l'espera que els nous responsables del Departament d'Educació es posin en contacte amb ell per parlar del projecte de l'escola del poble.
L'alcalde de la Vall de Bianya diu que l'Ajuntament ha fet els deures comprant els terrenys i posant-los a disposició de la Generalitat. Ara, la decisió de tirar endavant el projecte i pagar-lo és del nou govern català.
Informa Gerard Puigdemont.
L'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixac, diu que està a l'espera que els nous responsables del Departament d'Educació de la Generalitat el truquin per quedar i parlar del projecte de l'escola al poble, que des de fa temps reivindiquen un grup de famílies a la Vall de Bianya. Reixac es referma amb el fet que l'Ajuntament ja ha pagat 400.000 euros per comprar el terreny on hauria d'anar l'escola, a l'hostal nou, i diu que ara és la Generalitat qui ha de decidir si tirar endavant aquesta escola o no.
Jo ho entenc d'aquesta manera, però bueno, la qüestió és assentar-nos tots plegats i parlant, i ells que facin propostes a veure com ho volen fer. Ja està, vull dir, una mica és això. Nosaltres el que havíem dit que tindríem ho tenim, que són aquests terrenys, i a partir d'aquí ara ens hem de tornar a trobar amb els nous governs que hi hagin ara, a veure quina manera ho volen lligar i ho volen doncs comuntar tots plegats. Ja tenim una demanda, esperes ben bé a veure quin delegat hi ha, doncs, per parlar-ne i posar-ho sobre la taula de seguit. Això segur que ho fem.
Santi Reixac es referma també amb el compromís de seguir treballant aquesta qüestió de la mà de les famílies del poble partidàries que en un futur no molt llunyà hi hagi una escola a la Vall de Bianya. El que sembla clar és que la Vall de Bianya ara obre un nou capítol d'aquest tema, després de les polèmiques declaracions de la consellera Simó de l'anterior govern de la Generalitat ara fa mig any, quan va dir que l'Ajuntament no els havia cedit cap terreny, fet que va molestar l'alcalde Santi Reixac, qui assegurava haver informat els responsables d'educació de la cessió dels terrenys.
I a les preses, l'Ajuntament vol fer uns vestidors d'ús públic al Bosc de Tosca. La idea del consistori és millorar els camins de la zona i habilitar un espai on usuaris i esportistes es puguin dutxar amb control d'accés. Els vestidors serien compartits amb el Club Escola de Futbol Bosc de Tosca.
L'Ajuntament de les Preses tirarà endavant un projecte de vestidors d'ús públic a la zona de Bosc de Tosca compartits amb el mateix club de futbol del nucli presenc. La idea del consistori és millorar un entorn, diuen, que és ideal per fer-hi caminades i que sovint és transitat precisament per excursionistes i persones que hi van a fer esport. En parla Albert Danés, alcalde de les Preses.
Tenim prevista, doncs, una intervenció de que tenim un Next Generation de turisme esportiu, doncs, per fer-hi, doncs, més actuacions, arreglar camins perquè siguin accessibles per la gent, doncs, amb mobilitat reduïda de tot el que és la zona de Bosc de Can Serra, de Bosc de Tosca, i a més, doncs, millorar, doncs, l'equipament de l'escola de futbol Bosc de Tosca, perquè també sigui, doncs, no només pel club, però hi hagi una part d'ús públic, la gent que vulgui anar a fer aquest turisme esportiu, doncs, tingui un punt amb controls d'accés per poder-se fer una dutxa, etcètera, etcètera.
Per tant, hi ha un projecte de vestidors.
Hi ha un projecte de vestidors, sí.
També el nucli de Bosc de Tosca, recentment l'Ajuntament ha fet millores a la gespa del camp de futbol del Club Escola de Futbol Bosc de Tosca a través d'una subvenció de la Diputació de Girona. També han tancat més àrees de contenidors amb l'objectiu d'anar endreçant cada cop més les àrees de residus de tot el municipi.
No deixem encara les qüestions lligades precisament amb el medi ambient. Perquè per quart any consecutiu el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser ha regulat durant l'estiu i festius els accessos al paratge de Daió i la collada de Fontalba. L'objectiu és atreure a pressió aquests espais de gran valor paisatgístic, natural i patrimonial per la seva conservació. Segons el parc, la mesura rep cada cop amb més acceptació per part dels visitants. És una crònica d'en Guido Sengerote.
Ja estan a punt d'acabar-se les regulacions d'accés als paratges de Daió i de Fontalba a Caralps dins del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. A Daió, de fet, enguany ja no n'hi haurà més. Es van acabar al setembre i a Fontalba queda un cap de setmana. Des del parc, cada any han notat més acceptació de les mesures per part dels visitants i s'estan valorant com molt efectives. Ho explica el director del Parc Natural, Santi Ferriol.
Per descomptat que hem reduït la pressió en zones, doncs, com per exemple dalt a la collada de Fontalba, que tenim hàbitats d'interès comunitari, tenim el tema, doncs, de la reducció de la prevenció d'incendis i després tenim temes de patrimoni cultural com tenim restes del calcolític i que, per tant, doncs, també en aquest cas queden preservades amb la reducció de l'impacte de la gent.
Alhora, per calcular la càrrega màxima admissible de determinats espais sense repercussions que siguin irreversibles, la Universitat de Lleida està portant a terme un estudi sobre l'afluència en determinats espais. Concretament, ara s'està treballant sobre el Puigmal. L'estudi està tot just en una fase inicial.
Estem treballant amb comptadors de persones, comptadors de vehicles i després a través de l'Strava, la quantitat, doncs, bueno, a través de focus calents de gent. Estem definint una sèrie d'itineraris. Pensa que dalt al Puigmal tenim una flora que va associada a hàbitats de rupícoles, com és el de la Puigmal, i el que mirarem de fer, sobretot, és de marcar camins que quedin puntualment marcats, de manera que la gent... Clar, allò és una mica xauxa, no? Tothom pot anar, el Puigmal és molt ample, és com una esquena d'asa que té, doncs, moltes arribades. Llavors mirarem a veure si podem marcar determinades camins per evitar que no vagin per altres que quedin preservats per la flora que va associada.
A curt termini, el Parc Natural no prendrà mesures de regulació en nous espais dins de les zones que protegeix. De tota manera, tampoc es descarta que, si hi ha dades que ho recolzin, a mitjà termini es puguin implementar restriccions d'accés en altres punts de l'espai protegit.
5 minuts, 8:45. Anem als esports. Les motos de trial clàssiques han omplert Sant Joan de les Abadesses aquest cap de setmana per celebrar la 14a edició dels dos dies de trial Santigosa Clàssic. Un any més, l'esdeveniment ha tingut molt èxit, però des del Motoclub Abadesses segueixen reivindicant obtenir els permisos necessaris per tenir un circuit de trial permanent. Ens ho explica amb més detall en Martí Palau.
Sant Joan de les Abadesses es converteix en capital del trial dues vegades l'any. La cita estrella és per Setmana Santa, amb la celebració del 3 dies trial Santigosa, però la tardor arriba el 2 dies trial Santigosa Clàssic, l'oportunitat per als amants de les motos clàssiques. Les Merlin, Voltaco, Montesa, Fantic i BCA, entre d'altres, han fet parada a la comarca i han gaudit del paratge immillorable que envolta Sant Joan. De fet, enguany s'han batut rècords d'inscripcions i els pilots han acabat del tot satisfets. Parla Jesús Palau, membre de la Junta del Motoclub Abadesses.
Pensem que són proves de dos dies, que és un cap de setmana, que la gent, doncs, si ve aquí a Sant Joan és perquè realment s'ho passa bé. Pensem que tenim, que a més a més tenim el poble amb obres, que ha estat un hàndicap, però tot i així ens hem pogut espavilar i fer-ho de la millor manera possible. Quan veus que la gent marxa i està contenta i diu que tu, que l'any que ve, tranquils, que tornem aquí, doncs és valorar-ho i dir que ho hem fet bé.
Tot i les bones sensacions i el bon gust de boca que deixa aquesta 14a edició del trial clàssic, el Motoclub Abadesses continua pendent d'aconseguir el circuit de trial permanent per poder tenir una zona definitiva per practicar el seu esport. Pel que fa a la competició, els guanyadors han estat Javier Conde en categoria clàssic, Víctor Beltrán en expert, Martín Gilbert en pre-65, Joan Sallei en pre-72, José Gabriel Dací en pre-80 i Joan Carles Torné en la categoria trialé. Després de la 14a edició del dos dies trial Santigosa Clàssic, que enguany ha anat dedicat al desaparegut Joan Ferrés, la junta del motoclub i els amants del trial ja pensen en la propera edició del tres dies trial Santigosa.
Necessita recanvis pel cotxe? Pneumàtics? Comparar preus? Ara al polígon industrial Pla de Politger al sector sud de Sant Jaume de Llierca tens la solució. Desballestaments La Garrotxa. Tramitem baixes de vehicles a la DGT amb certificat de destrucció. Oferim recanvis i pneumàtics d'ocasió. Ah, també obrim els dissabtes. Vols més informació? Truca al telèfon 972 28 78 36. Per estalviar, Desballestaments La Garrotxa.
Vols entrar en el món universitari? A UNET Garrotxa t'oferim el curs per majors de 25 i 45 anys. T'interessen els graus d'Història de l'Art, Ciències Ambientals, Enginyeria d'Energia o el nou grau d'Educació Infantil? Et donem suport amb classes presencials a Olot. Matrícula oberta fins al 22 d'octubre. Entra a unetgarrotxa.cat i a unetgirona.org, on podreu veure tots els graus que es fan a les comarques gironines. Contacta amb nosaltres escrivint-nos a info@olot.unet.es o bé trucant al 686 83 83 78 de 6 a 8 del vespre. Vine a la UNET. Som a Olot, Salt, Figueres i Sant Feliu de Guíxols.
Miau! Estàs buscant el millor lloc perquè et cuidin? No busquis més. A la Clínica Veterinària Olot ens tracten com si fóssim a casa, com si fóssim un més de la família.
Uau, uau, l'equip humà de la Clínica Veterinària Olot saben el que fan. Són uns grans professionals i la veritat no ens falta de res. Vine, els coneixeràs, o si no que truqui el teu amo al 972-26-84-16.
Piu, piu, jo de tu vindria volant. Ah, no, que no tens ales.
Clínica Veterinària Olot. Els que més saben, t'ho recomanen.
Més de 40 anys d'experiència i solidesa. Això és el que t'oferim a Ponset Consultors d'Assegurances. Solucions per a particulars, autònoms i empreses amb atenció personalitzada i productes de qualitat. A Ponset Consultors Assegurances Occident, la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. A Ponset Consultors d'Assegurances, protegim el que més t'importa. Ens trobaràs al carrer Clusells 2, cantonada Avinguda Reis Catòlics.
Potser no ho havies pensat mai, però és possible que Consum tinguin la feina que busques, la que et permet conciliar i gaudir de 5 setmanes de vacances i que t'ofereix beneficis que només trobaràs en una cooperativa, la que compta amb tu. Sona bé, oi? Si vols formar part d'un equip unit que pensa en les persones i en el seu desenvolupament, entra a consum.es/trabaja-en-consum i troba-hi les ofertes disponibles a prop teu. Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
És el moment de posar-nos al dia. El pintor de tota la vida està desapareixent i no hi ha aprenents perquè mantenir-los és tan car com tenir un operari amb antiguitat.
Ho ha dit aquest cap de setmana el fundador d'Hiper Decoració, Joan Mallart, en l'acte de celebració dels 40 anys de l'empresa Carroni Taulot amb mig miler de persones.
El nostre gremi, per petició de tots vosaltres, té un greu problema. Té un problema que no tenim aprenents. No hi ha aprenentatge. El maestro pintor de tota la vida s'està acabant. S'està acabant perquè ens trobem que els costos de la seguretat social són tan cars com tenir un operari que porta molt de temps a la feina.
Però, en canvi, el conseller de Treball discrepa, diu que és una qüestió social.
Jo diria que el problema no és aquest. El problema és que ara hi ha molts joves que pretenen o prefereixen ser influencers que no pas els aprenents que ell voldria tenir. Per tant, no és tant un problema de funcionaris, jo voldria recordar que, per exemple, els notaris i els jutges també són funcionaris, i que, per tant, tenim un problema social.
L'Associació de Comerciants d'Olot valora positivament la coincidència de la comerciada amb la Fira de Sant Lluc.
Creuen que aquest cap de setmana ha provocat la vinguda de molta gent a la ciutat.
Tots els caps de setmana sempre llavors pots fer activitats i pots fer diverses coses, però dintre de tot creiem que és un cap de setmana positiu per sobretot això, sobretot tenir gent de comarques, gent pròxima, gent que poder vindrien un altre cap de setmana però aprofiten sobretot que hi ha la fira, perquè hi ha moltes entre la ramaderia, el dibuix, el mercat setmanal com a fira, llavors nosaltres tot el comerç està obert.
Deixem l'economia, anem als equipaments municipals perquè l'equip de govern de Ripoll ja té l'aprovació dels bombers per tirar endavant el projecte de remodelació de la sala Udal Graells i tornar-la a obrir.
El govern municipal assegura que és un projecte prioritari i està estudiant fer-ho en dues fases, tot i que de moment no compta amb pressupost ni amb cap subvenció específica.
L'alcaldessa Sílvia Orriols.
En aquest sentit hem avançat bastant perquè ja tenim doncs l'autorització dels bombers per tirar endavant el projecte i ara estem estudiant de fer-ho en diferents fases perquè, com he dit abans, la nostra situació econòmica no ens permet arranjar-ho tot de cop, però sí que volem anar obrint progressivament diferents parts de la Salut del Graells per tornar-li a donar aquell ús que havia tingut i que realment molts ciutadans ens reclamen. És ara mateix una prioritat pel nostre govern.
Santi Reixac està a l'espera que els nous responsables del Departament d'Educació es posin en contacte amb ell per parlar del projecte de l'escola del poble.
L'alcalde de la Vall de Bianya diu que l'Ajuntament ha fet els deures comprant els terrenys i posant-los a disposició de la Generalitat.
Jo ho entenc d'aquesta manera, però bueno, la qüestió és assentar-nos tots plegats i parlant, i ells que facin propostes a veure com ho volen fer. Ja està, vull dir, una mica és això. Nosaltres el que havíem dit que tindríem ho tenim, que són aquests terrenys, i a partir d'aquí ara ens hem de tornar a trobar amb els nou govern que hi hagi ara a veure quina manera ho volen lligar i ho volen doncs, com ho entenem plegats.
L'Ajuntament de les Preses vol fer uns vestidors d'ús públic al bosc de Tosca.
La idea del consistori és millorar els camins de la zona i habilitar un espai on usuaris i esportistes es puguin dutxar amb control d'accés.
Hem prevista doncs, una intervenció que tenim un Next Generation de turisme esportiu doncs, per fer-hi doncs, més actuacions, arreglar camins perquè siguin accessibles per la gent doncs, amb mobilitat reduïda de tot el que és la zona de bosc de Can Serra, de bosc de Tosca i a més doncs, a millorar doncs, l'equipament de l'Escola de Futbol Bosc de Tosca perquè també sigui doncs, no només pel club, però hi hagi una part d'ús públic, la gent que vulgui anar a fer aquest turisme esportiu doncs, tingui un punt amb controls d'accés per poder-se fer una dutxa, etc etc.
Per tant, hi ha un projecte de vestidors.
Hi ha un projecte de vestidors.
Són paraules de l'alcalde de les Preses, Albert Denis. Per quart any consecutiu, el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i el Freser ha regulat durant l'estiu i festius els accessos al paratge de Daió i la collada de Fontalba.
L'objectiu és el de treure pressió a aquests espais de gran valor paisatgístic, natural i patrimonial per a la seva conservació i, segons el parc, la mesura rep amb cada cop més acceptació per part dels visitants.
En Santi Ferriol és el director del parc.
Per descomptat que hem reduït la pressió en zones doncs, com, per exemple, a la collada de Fontalba, que tenim hàbitats d'interès comunitari, tenim el tema doncs, de la reducció de la prevenció d'incendis i després tenim temes de patrimoni cultural com bueno, tenim restes del calcolític i que per tant doncs, també en aquest cas queden preservades amb la reducció de l'impacte.
La secció local d'Esquerra i el Jovent Republicà de Sant Joan de les Abadesses dona vida a l'esguard femení. Es tracta d'un espai de debat que vol abordar temes difícils però necessaris sempre des d'una mirada femenina.
El primer espai de conversa va comptar amb la participació de la santjoanina Anna Lara, terapeuta de l'associació Anomenada després dels suïcidis supervivents.
Escoltem la Laia Capdevila, regidora d'Esquerra a l'Ajuntament de Sant Joan.
El que pretén és tenir aquesta mirada feminista i parlar de temes que ens preocupen i ens defineixen però que a vegades són una mica tabús i ens fa por parlar-ne.
Parlem d'art i de música. Domènec Batalla ha estat l'encarregat de fer la portada de l'últim àlbum dels Sau. El disc es diu Sau 30.
Filigranes en estèreo, una portada plena de colors i amb referències molt significatives.
Clar, per exemple, té una cançó que és el tren de mitjanit, que jo vaig per tu, també m'agrada molt. Bueno, són les cançons més... En té 7-8 molt bones, molt bones. I llavors jo agafo la referència, diguéssim, del pentagrama també, perquè però he fet un pentagrama que, si t'hi fixes, no és directe de pla, sinó que busca l'infinit, no?
Com... L'art d'implicar-se, qüestionar-se i expressar-se. L'art urbà ha estat present a la Fira de Sant Lluc amb un mural participatiu de l'artista olotí Eduard Sacrest. En Rai s'ha instal·lat a la plaça Clarà.
Aquesta acció artística forma part de les activitats complementàries de l'exposició Temps, que el mateix artista té al Museu de la Garrotxa.
Crec que el tema de l'art urbà, en general, és molt d'implicar la gent. El fet d'estar fora al carrer ja fa que convides a la gent de manera gratuïta, no? A que pugui implicar-se o fer-se preguntes, a qüestionar-se. I en aquest cas la idea és que la gent pugui ser partícipa, literal, que sigui la persona que activa, la persona que agafa l'esprai i viure aquesta experiència en primera persona, no?
8:36. El nom propi dels esports és Joaco Peñalver, que s'estrena amb l'Olot amb el primer gol a segona federació.
El davanter de 19 anys va entrar els últims 5 minuts de partit i va aprofitar l'oportunitat marcant el gol de l'empat contra el Sant Andreu.
Per Pedro Dolera és un jugador clau.
Moltes felicitats. Abans de sortir ja li he dit que, bueno, que ha d'arriscar, que eren 5 minuts, o lo que, més el que afegís, que al final 7, 12 minuts ha tingut o 13, però que intentés encarar en Lucas i que si tenia alguna que l'acabés. Teníem el record el dia de l'Espanyol, que va fer aquella jugada estant amb nou, que es queda davant del porter pràcticament sol i té el pas enrere i no el fa, i avui ja ha desbloquejat el lloc i ha fotut una hòstia que jo penso que ja era penal, perquè el te portava agafat des de feia 10 metres, però al final el tio s'ha pogut sortir i ha fet un golaç.
Les motos de trial clàssiques han omplert Sant Joan de les Abadesses aquest cap de setmana amb els dos dies de trial Santigosa Clàssic. Un any més l'esdeveniment ha tingut molt èxit, però des del Motoclub Abadesses segueixen reivindicant l'obtenció dels permisos necessaris per tenir un circuit de trial permanent. En Jesús Palau és membre de la Junta.
Pensem que són proves de dos dies, que és un cap de setmana, que la gent doncs, si ve aquí a Sant Joan és perquè realment s'ho passa bé. Pensem que tenim, que a més tenim el poble amb obres, que ha estat un hàndicap, però tot i així ens hem pogut espavilar i fer-ho de la millor manera possible. Quan veus que la gent marxa i està contenta i diu que tu, que l'any que ve, tranquils, que tornem aquí, doncs és valorar-ho i dir que ho hem fet bé.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
La crisi migratòria continua sent notícia. Arriba a les Canàries el caiuc més gran de la seva història, amb 231 migrants, atenció, 58 d'ells menors.
En el que portem d'any, l'arxipèlag canari ja ha rebut més de 32.000 persones i a l'illa de l'Hierro han arribat a embarcacions amb més de 250 migrants a bord.
Amb tot, Meloni aprova el decret per esquivar la justícia i blindar la deportació de migrants a Albània.
El govern italià estableix per llei la llista de països segurs 3 dies després que el Tribunal de Roma ordenés el retorn dels 12 sol·licitants d'asil traslladats a un centre de detenció a Albània.
Salvador Illa titlla Ayuso d'irresponsable per plantar Pedro Sánchez. Diu que s'han d'enfortir les institucions.
El president de la Generalitat critica la decisió de la presidenta madrilenya que s'ha desmarcat de la resta de presidents autonòmics populars.
És una irresponsabilitat no vetllar pel bé de les institucions, per l'enfortiment de les institucions. Avui hem vist com una dirigent autonòmic es nega a reunir-se amb el màxim representant del govern d'Espanya. És una actitud, des del meu punt de vista, ho dic amb tanta claredat com respecte, irresponsable, perquè això no és enfortir ni treballar pel bé de les institucions.
Mentrestant, l'Audiència Nacional rebutja la querella del Partit Popular contra el PSOE per finançament il·legal.
Els socialistes denunciaran els populars per injúries i calúmnies després que s'ha desestimat la denúncia que el Partit Popular va presentar contra ells.
Jéssica Albiach deixarà de ser la coordinadora nacional dels comuns.
La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha explicat aquest dilluns que no es presentarà la reelecció com a coordinadora del partit, però seguirà liderant el grup parlamentari.
Són declaracions a Radio Televisió Espanyola.
S'ha rumiat seriosament marxar?
Sí, i tant. Bueno, i jo crec que ha de formar part de la normalitat. Jo crec que totes les persones que estem en primera línia, l'opció de fer un pas al costat ha d'estar damunt la taula.
Però no hi ha tanta gent que reconegui que s'ha plantejat seriosament marxar. I vostè sí, m'ho ha dit.
Jo vull que assumir-ho amb tota la naturalitat.
La protecció de la biodiversitat examina la COP16 de Colòmbia.
La cimera, que arriba amb dades preocupants sobre la taula, té com a objectiu definir com i amb quins recursos es pot aturar l'extinció d'espècies.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Previsió meteorològica de cara a les properes hores. Temps d'entrada sembla força estable. Aniol, amb quines temperatures comencem el dia?
Doncs ens llevem, per exemple, amb 7 graus a Vall de Núria, 11 a Das i a Ribes de Freser, 12 graus a Vic, a Camprodon, a Molló i també a Ripoll, 13 a Sant Feliu de Pallerols i a Santa Pau, 14 graus a Olot, a Mieres i a la Vall d'en Bas, 17 graus a Castellfollit de la Roca i Anglès, 18 a Banyoles, a Girona i a Figueres i 22 graus a Roses.
El temps, amb el suport de Peix Xusisme.
Dani?
Avui la temperatura pràcticament no canviarà, per tant es mantenen màxima i de 23 graus tant a Vic com a Olot, 26 a Calonge i la Bisbal d'Empordà, 24 a Girona, 20 graus a Puigcerdau, també Sant Pau de Segúries. Seran semblants. Amb el temps també mig ennuvolat, alguna boirina, alguna boira al matí, no preveiem pluja, tot i que al vespre no es descarta alguna gota cap a la Cerdanya, però no arribaria a la resta de comarques gironines. I bé, tampoc canvia el temps de cara a aquest dimecres, continuarà mig ennuvolat, la possibilitat d'algun xàfec al Pirineu a última hora del dia, i per tant núvols i clarianes, temperatures de tardor però no molt fredes, tampoc seran molt altes, màximes de 20 a 25 en general, i preveient que potser ja dijous a la tarda o divendres pugui caure algun ruixat, algunes pluges que puguin arribar amb una situació de vent de llevant. El dia de més pluja podria ser també entre divendres nit i dissabte. En canvi, segurament diumenge la pertorbació marxaria, entraria vent del nord, llavors diumenge baixarà la temperatura, però tornaria el sol. En definitiva, doncs, que la pluja més abundant la preveiem aquesta setmana cap a divendres nit i dissabte.
Peixos, isma, tum-turum-turum, peixos, isma, tum-turum-turum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixosisme. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixosisme! 5 minuts més! Joan Manel del Pozo és el nou president del Consell d'Educació de Catalunya. El Ripollès compta amb més de 40 anys d'experiència en l'àmbit polític i també, especialment, en el món de l'educació. Joan Manel del Pozo, què tal? Molt bon dia.
Molt bé, bon dia.
Gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més. Com tenim l'educació al nostre país?
Bé, jo diria que més problemes dels que voldríem, però més bé del que a vegades pensem. És a dir, diria que hi ha un cert pessimisme excessiu, però amb algun fonament, que és que realment hi ha alguns dèficits que convé corregir. Jo diria que el que ens convé sobretot és recuperar confiança en el sistema com a conjunt, que és un sistema que dona un rendiment molt notable, encara que, repeteixo, no perfecte, i amb confiança en cada un dels seus components. És a dir, crec que el professorat, els mestres i professors, han de recuperar confiança en ells mateixos, els pares i famílies han de recuperar confiança en elles mateixes i en l'escola, l'escola també ha de recuperar confiança envers les famílies, i també els nens i nenes i nois i noies també necessiten la seva autoestima i confiança.
I per on comencem, senyor Del Pozo?
Qualsevol punt de començar serà bo. És a dir, el que interessa és que es posi en marxa un moviment, diguem-ho així, de no conformitat amb la situació. La situació, evidentment, és millorable, però, repeteixo, tampoc és dolenta del tot, i a partir d'aquesta possibilitat de millora i del que jo diria ganes de millora, perquè jo percebo que en tots els ambients educatius hi ha ganes d'estar més bé. La gent, quan està malament, el que vol és deixar d'estar-hi malament. I en el sistema educatiu això també penso que està passant.
Tenim tots clar la necessitat de que tot cal millorar, però si vostè ara tingués, diguem-ne, el tauler al damunt de la taula, per on començaria? És a dir, què és el que és més urgent, el més prioritari? Aquella qüestió que cal revertir d'una forma immediata.
En certa manera ja l'he anticipat, és més una qüestió que no depèn d'aspectes materials, de diners, sinó que depèn sobretot d'un canvi de mentalitat. Des d'aquest punt de vista jo crec que convé que tots ens diguem a tots dintre del sistema i un servidor des de la presidència del Consell d'Educació té una missió especial en aquest sentit, és renovar el discurs educatiu. Aquesta renovació de discurs no és només pedagògic, que també no es tracta tant d'aplicar una didàctica o una altra, o una pedagogia o una altra, sinó que es tracta sobretot de recuperar la capacitat d'aprendre disfrutant i d'anar a l'escola els nens i nenes i nois i noies amb alegria i no amb pessimisme, i les famílies confiades i no malfiades. I tot això, repeteixo, és més de mentalitat que de quantitat de diners. Ara bé, sí que és veritat que si es pot millorar la, diguem, la situació pressupostària i poguéssim arribar en pocs anys, no de manera immediata, això és quasi impossible, però en pocs anys el 6% del producte brut en educació, que ara n'estem lluny, això permetria aplicar polítiques de plantilles de professorat molt més eficaces que les que tenim ara. Podria ajudar a reduir ràtios, o podria ajudar a multiplicar presències, és a dir, en comptes d'un sol mestre en una aula, un mestre o dos a disposició per anar fent canvis i anar fent complements. Tot això és perfectament possible i, repeteixo, l'aspecte mental és tan important al més que el material.
Però està clar que no canviarem aquesta percepció, aquest estat d'ànim, si no hi ha més recursos sobre la taula. En aquest sentit, cal plantejar diguem-ne, una aposta decidida per l'educació i m'atreviria a preguntar-li fins i tot, creu vostè que l'educació hauria d'estar més enllà dels colors polítics que governen en cada moment?
En certa manera sí, és a dir, és una llàstima que, com ha passat tantes vegades en els anys de democràcia, que ja són per sort molts, cada vegada que hi ha hagut un canvi polític important també hi ha hagut un canvi de lleis educatives, més ben dit. i crec que això no és ideal. Per tant, si hi pogués haver una mica de reducció del sectarisme polític relatiu a l'educació, millor. També és una qüestió de mentalitat, com deia abans, i una part de la nostra mentalitat ha d'aconseguir alliberar-se de l'interès polític en l'educació. L'educació és sobretot d'interès social general. Ara bé, també hem de reconèixer que en democràcia són legítimes diferents maneres de veure un servei públic com és l'educació i que hi ha d'haver un marge per el que podríem anomenar l'estil propi de cada força de govern que hagi guanyat les eleccions. Aleshores, és una qüestió d'equilibri, de procurar fer canvis que no afectin a la base del sistema i d'intentar guanyar consensos. I jo crec que guanyar consensos és una de les actituds que hauríem de promoure i que, en el cas meu, en concret, del Consell d'Educació, és un dels objectius principals que jo tinc, que ja el vaig dir en el meu discurs de presa de possessió, fer pujar la confiança, fer pujar l'autoestima i cercar acords i consensos.
Per tant, vostè estaria d'acord a un pacte nacional d'educació? És a dir, que l'educació es blindés més enllà d'aquests colors polítics que ara estàvem comentant?
Jo diria que això ja està fet. Precisament fa 18 anys, em sembla que és, exactament l'any 5, sí, aproximadament 19 anys ja, jo vaig formar part d'una de les comissions que va promoure i va aprovar el Pacte Nacional per l'Educació.
Però aquest Pacte Nacional realment s'ha dut a terme o cada color polític hi ha posat cullerada?
No s'ha dut a terme del tot, només parcialment. I la bona notícia, una de les bones notícies, parlant d'allò dels consensos, és que es va arribar a l'any 9 a un acord molt majoritari, home, no unànim, perquè això és gairebé impossible, però molt majoritari al Parlament de Catalunya per aprovar la Llei d'Educació de Catalunya, que s'inspirava en el pacte. Per tant, diríem, l'instrument ja el tenim, i és un instrument que té una certa, si se permet l'expressió, com el bon vi, una certa solera. Té la solera del pacte fa 19 anys aproximadament i de la llei fa aproximadament 14 o 15 anys. I és, jo crec, un bon pacte i una bona llei. Sempre som a punt de millorar-ho, Jo no estic dient que no s'hagi de fer res, cap intent d'un pacte més o menys important, però tampoc estic dient que depengui d'això. Jo crec que el pacte, si recuperem la lletra i l'esperit del pacte, i recuperem l'esperit, sobretot, i la lletra també de la llei, es poden fer moltes coses molt positives per millorar l'educació.
Senyor Del Pozo, vostè sap que els informes PISA no han estat bons. Creu que s'han utilitzat aquests resultats políticament?
Sens dubte. A veure, el problema de PISA és que és un sistema de medició més o menys universal, que està inspirat per una organització respectable, però que jo diria que no és principalment de prestigi educatiu, que és l'OCDE, que és una organització general d'interès econòmic pel món, indubtablement, i que té dret a dir ens interessa per la productivitat mundial i per l'economia mundial que nens i nenes i noies es formin bé. I nosaltres volem proposar al sistema educatiu que medeixi la seva eficàcia. I llavors creen unes proves que estan inspirades sobretot en un punt de vista que no és estrictament educatiu. I això genera, evidentment, alguna disfunció. I la disfunció principal jo diria que és la següent. Quan els resultats no són bons perquè no ho han estat, i ho hem de reconèixer, ens hem d'obsessionar a millorar aquests resultats per superar les proves? Jo diria que no. Que llavors passa una cosa, com deia un bon pensador, José Antonio Marina, passa que quan convertim la mida, la mesura, més ben dit, més que la mida, quan convertim la mesura d'alguna cosa en l'objectiu, deixa de ser bona mesura. Convertir en objectiu passar les proves PISA és una mica pobre. És interessant, i jo crec que les hem de superar, que hem de ser millors en les proves PISA i en d'altres que hi ha, però que no ens hem d'obsessionar amb la PISA. PISA és una manera concreta de mesurar quelcom, quines unes competències i unes habilitats, però no és necessàriament la millor mesura per mesurar l'estat de l'educació d'un país.
Ja per anar acabant, senyor Del Pozo, com definiria el nivell acadèmic dels nostres i les nostres estudiants?
Acceptable tirant a millor. Diria que contra el pessimisme general de que tot va molt malament, la veritat és que déu-n'hi-do el funcionament del sistema en la complexitat de la societat actual. Jo crec que hem de promoure més optimisme, com deia, més confiança, més autoestima.
Joan Manel Del Pozo, nou president del Consell d'Educació de Catalunya, gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més. Tindrem temps d'anar aprofundint en tots aquests conceptes perquè realment són molt interessants. Una abraçada, bon dia.
Gràcies.
Vens a berenar el Bicrec de la plaça Clarà?
Pots triar entre una àmplia varietat de sucs de fruita naturals i batuts. Mango, papaya i pinya, el de fruites del bosc, de taronja i te matcha, batut d'Oreo...
I combina'l amb el teu entrepà preferit. En tenim per a tots els gustos. Bicrec, l'entrepaneria d'Olot a les voltes de la plaça Clarà. Fa més de 20 anys que elaborem entrepans i hamburgueses, sempre amb els millors ingredients.
Pots venir a l'hora que més et convingui. Tenim servei de cuina ininterromput. També t'oferim servei a domicili de dilluns a diumenge, migdia i vespre. Fes la teva comanda en línia a bicrec.com. Fàcil i ràpid. Bicrec, sa, natural i d'Olot.
Ciutadans i ciutadanes, vivim un moment històric pel centre comercial Gran Jonquera. Creixem amb més botigues i més espais. Creixem tant que ara podem dir que som un país. El país del shopping. Amb marques com Zara, Adidas, Bershka, Stradivarius, Mango, Lefties i moltes més. Vine al nou Gran Jonquera, el país del shopping.
Ens acostem a les 9. La secció local d'Esquerra i del Jovent Republicà de Sant Joan de les Abadesses ha donat vida a l'Esguard Femení, un espai de debat que vol abordar temes difícils però necessaris des d'una mirada femenina.
Josep Anselm Clavé va ser una figura clau per l'impuls del moviment coral i associatiu de Catalunya. Amb motiu dels 150 anys de la seva mort, les seccions locals d'Esquerra i Jovent Republicà de Sant Joan han volgut presentar a la plaça Josep Anselm Clavé el nou espai de conversa i reflexió anomenat Esguard Femení, que vol posar de relleu els col·lectius més vulnerables i minoritaris des d'un punt de vista femení i feminista. Per aquest motiu s'ha creat una marca pròpia amb un logotip dissenyat per Pere Esquerrà. Laia Capdevila és regidora d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
El que pretén és tenir aquesta mirada feminista i parlar de temes que ens preocupen i ens defineixen, però que a vegades són una mica tabús i ens fa por parlar-ne.
El nou espai s'organitzarà com a mínim dos cops a l'any, a la primavera i a la tardor, a diferents espais del poble ripollès. La primera sessió d'Esguard Femení va comptar amb la participació de la santjoanina Anna Lara, terapeuta de l'associació Després del Suïcidi Supervivents, qui va patir la pèrdua del seu germà.
No deixem encara les qüestions lligades a les dones, perquè 1.500 dones han participat a la nova cursa de la Dona de les Preses.
Les Preses s'ha tenyit de rosa aquest cap de setmana amb motiu d'una nova edició de la cursa de la dona. Enguany ja fa 7 anys que un grup de dones del poble van decidir tirar endavant aquesta iniciativa, una cursa i també marxa que lluita contra el càncer de mama. La majoria de participants, això sí, opten habitualment per resseguir el circuit de 5 quilòmetres caminant, adequat a tots els nivells. El recorregut de 10 quilòmetres que traça alguns camins de bosc no se l'han volgut perdre els amants més intrèpids de l'atletisme a la comarca. Una de les organitzadores, Yolanda Lopera, ha destacat el mèrit que suposa acollir un nombre tan gran de participants en un poble petit.
Home, doncs jo crec que un poble de 1.700 habitants acollir una cursa de 1.500 participants, doncs és que és un èxit, jo penso que és un èxit, i és maco que 1.500 persones vinguin a conèixer a les Preses. Més o menys sempre anem de les 1.500, hem arribat a 2.000, 2.000 dones, però aquest any ha fet 1.500 dones, i jo penso que és un èxit, com des del primer dia, des de la primera edició que vam fer, sí.
Els diners que ha aconseguit recaptar la setena edició de la cursa de la Dona de les Preses aniran destinats a programes de prevenció del càncer que gestiona Oncolliga Girona.
Gràcies, Guillem Guardiola. Ens acostem ja a les 9. Ho hem de deixar aquí, no tenim més temps. Demà hi tornem amb més actualitat. Gràcies per la confiança. Bon dia a tothom.